Són les 3.
Catalunya migdia.
Ens entem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem seguit l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya amb l'homilia que ha fet a la Catedral de Barcelona com a primer gran acte. A aquesta hora el pontífex dina al Palau Episcopal abans de rebre en audiència privada el president Salvador Illa. A la tarda, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys es farà l'acte més massiu d'aquesta visita. Lleó XIV ha fet part de les seves intervencions aquest matí a la Catedral en català. També us hem parlat dels primers exàmens de la selectivitat, anglès i castellà, aquest matí. En general, els estudiants els han trobat assequibles. Això el dia d'una nova vaga de mestres i professors. I ens hem fixat també en un informe europeu que assenyala que una quarta part de les plantes de marihuana que es requisen a tota la Unió Europea es confisquen aquí, a Catalunya. Si parlem de cocaïna, Espanya n'intercepta un terç de tota la que es troba a Europa. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes de Catalunya. És la primera dona que encapçala la institució. El ple de la sindicatura l'ha elegida per unanimitat després que Miquel Salazar, l'anterior síndic, va renunciar al càrrec per motius personals. Llum Rodríguez és membre de la sindicatura des de l'any 2022. Recordem que aquesta és la institució que s'encarrega de fiscalitzar els comptes dels organismes públics. El jutge que investiga Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana incloses en el sumari del cas en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase «Cibro, nuestro pana Zapa está detrás», que és una de les que ha corregut més d'aquest sumari. Tornen els descomptes d'estiu per joves per viatjar en tren i autobús. Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre el juliol i el setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i de tren i del 50% a alta velocitat. També rebaixes per fer viatges en Interrail. Se'n diu Òscar Puente, que és el ministre de Transports.
Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
A Irlanda del Nord, els governs d'Irlanda del Nord i també del Regne Unit demanen calma després de l'atac a Belfast d'ahir a la nit. En un vídeo a les xarxes s'hi mostra com un individu intenta tallar el cap amb un ganivet a un altre que és estès a terra. L'extrema dreta fa una crida a sortir al carrer, entre altres coses perquè l'agressor és negre. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
Hola, bona tarda. Al vídeo s'hi pot veure l'atacant, un home de raça negra, descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un home estirat a terra, sagnant i intentant tallar-li el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
L'extrema dreta ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta.
Passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu?
Estupendes. Molt bé. Bé. Com sempre.
Carai, així no pregunto més. Escolta'm, ja està, de dret, anem al primer tema. I els dimarts, ja sabeu qui ens el proposa, és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, què tal?
Tu també estàs tan estupenda, com m'han dit elles que estan?
Jo, bueno, no sé, estic normal, treballant, una mica grisa, més que estupenda.
Carlota, ho saps, que ve el papa? Bueno, ja
sí, bueno, ho sé, però mira, no vull saber-ne res, i per això avui podria parlar del papa, o més, podria parlar del papa, no?
Molt bé.
Però
sí,
no ho faré, perquè estic fins als nassos de tot aquest llepapaculisme dels últims dies, de les papantomimes i les posicions posades en escena papatètiques. Sense anar més lluny, el discurs suporífer d'ahir al Congrés, que semblava fet amb una IA, o sigui, una cosa realment espantosa, vull dir, me l'he llegit. Molt omplir-se la boca parlant contra les discriminacions, també la lingüística, i després resulta que hem de suplicar-li perquè parli la nostra llengua. Però bé, per no esmentar, evidentment, que això del catolicisme hi ha molts que ens sembla això, que és una enganyifa del califa tan obsoleta com la monarquia. Però bé, així que avui vull parlar d'una cosa que em preocupa molt més que el papa, que és la nostra llengua. Mm. I en concret, la degeneració de la llengua, o fins i tot la falsificació. Ja fa anys que dura aquesta plaga de serps verbs que es posen com de moda i després no hi ha qui els tregui de sobre. El parlant se suposa que els fa servir perquè té la sensació que llavors tot queda com més, no sé, més formal, més seriós, no? Ho veig al carrer, ho veig als mitjans, ho veig en textos de persones que se suposa que volen dedicar-se a l'escriptura. Per exemple, el verb generar. Avui mateix, al matí, en aquesta mateixa cadena, a la informació del trànsit sentia que no sé què generaria cues. Altres vegades el que genera és una pèrdua de pes. El mateix passa amb visualitzar, que ja es fa servir com a sinònim de veure o de mirar. L'altre dia, en un manuscrit d'una novel·la, vaig llegir visualitzava el paisatge. Per voler dir que l'estava mirant, eh? Tenim també el clàssic de fer servir realitzar en lloc de fer, no? Continuo llegint que realitzen reparacions o reunions. Aviam, podem tornar a parlar normal? Podem provocar cues, contemplar paisatges, fer reunions, sisplau?
Bé, doncs és la petició que fa la Carlota, que no sé com ho veieu.
Hauríem de.
La Neus somriu, sí, sí.
Sí, clar, és veritat que a vegades s'utilitzen paraules que semblen més complicades quan en realitat el que estàs fent és no fer servir la que toca, no? Amb això he de dir que crec que la intel·ligència artificial no ajuda gaire, perquè
no,
veus
no,
alguns textos...
Encara ho empitjorarem.
Clar,
sí, sí.
Veus alguns textos... vaig llegir un dia que mai hi havia hagut tants punts i com als textos, com des de que sí. Hi ha la intel·ligència artificial, i és veritat, perquè punt i coma s'utilitzava
molt poc. Normalment no s'utilitza gaire.
A més, en els textos que toquem nosaltres, periodístics, molt poc, i ara, en canvi, en veus molts, no? Sí, a vegades és fer difícil el que és fàcil, com diu la Carlota.
Mm. Sí, està bé que la llengua... Jo sóc del parer que està bé que evolucioni, que s'innovi, però no sembla que siguin coses que portin massa, no? Més aviat una mica fem servir malament el significat d'algunes paraules i en deixem d'emprar altres amb el significat que tocaria, per tant, en aquest cas.
El Pau Vidal, traductor entre altres coses, lingüista, parla del burocratès, que és un llenguatge, que és aquest, el de si tu pots dir una cosa d'una manera com molt recargolada perquè fa la sensació que estàs utilitzant una llengua més rica, doncs l'utilitzes, i a vegades dius, no cal.
Si m'has de posar de molt quelcom.
Per això, o implementar, sí, sí. Tot s'implementa. No implementarem, no implementarem, farem, o no, o ja està. Sí.
De fet, Orwell ja va escriure una, no?, i té una mena d'article que parla d'això, no?, d'aquesta absurdització del llenguatge, que sembla que tot ho complica per fer-ho semblar tot com inflat, però al final és com que les coses no diuen res i ho allargues tot molt, no?, i és una cosa com molt cansada, i sembla que estem com atrapats, en aquesta mena de sintaxi i lèxic, vaja.
Jo crec que al final tot rau en el coneixement de la llengua que la gent té. I crec que hem anat tendint com burocratitzar la llengua, a fer servir la llengua com si estiguéssim permanentment escrivint un informe, i a més a barrejar-la amb d'altres paraules, no? Abans es deia data límit i ara es diu deadline, que també és una tonteria enorme, no?
Bueno, aquesta és una altra, no? L'anglicismes, buscant anglicismes, no? Sí.
Tots els anglicismes que utilitzem per parlar català, i és molt tonto, no? Us explicaré una anècdota. Avui he sentit que aquesta casa feia servir l'expressió cap i casal. Mm-hmm. Jo em vaig trobar escrivint un informe...
Fins i tot el papalló 14 ha fet referència al cap i casal, ha dit que Barcelona era coneguda com el cap i casal.
Em vaig trobar escrivint un informe i vaig, com que havia de dir moltes vegades Barcelona, no? Doncs intentava utilitzar expressions diferents per no repetir Barcelona 50.000 vegades, i vaig posar cap i casal. I les persones que van rebre l'informe em van dir, però Mònica, què vol dir cap i casal? I ho vaig haver d'explicar. I són gent, diguem-ne, amb cultura, amb coneixements, involucrada socialment, etcètera, etcètera. Vol dir que jo crec que hauríem de... És a dir, està bé, diguem-ne, que reclamem que la gent continuï parlant català, però també estaria bé que fóssim conscients de que tenim una llengua rica. I que totes les llengües són molt riques, perquè al final el com parlem les llengües és una manera d'explicar el que nosaltres som, i per tant estaria bé que continuéssim utilitzant aquestes llengües riques, que no són llengües ni burocratitzades, ni amb molts anglicismes, ni... Malgrat, és veritat que s'ha d'anar, doncs, modernitzant, eh? Doncs el TERMCAT fa una feina espectacular per anar doncs modernitzant la llengua i anar-la adaptant als temps que corren, no? Fa 10 anys no utilitzàvem l'expressió intel·ligència artificial per res.
Perquè no existia, no?
Perquè no existia, no? Però ara ens hi hem hagut d'acostumar. Doncs és millor dir segurament intel·ligència artificial que dir IA, no? Que és com el que ara estem acostumats a dir ja, no? Per tant, és parlar-la i cuidar-la. Mm.
Doncs aquesta reivindicació, i a vegades no les paraules que sonen més tècniques, més de to més elevat, no impliquen que la llengua sigui elevada, al contrari, a vegades el que fan és simplement complicar-ho de manera artificiosa i que, per tant, tot plegat sona poc natural i poc
fluid. Fins i tot sona còmic de vegades, no? Quasi sembla una paròdia ja, no?
Sí, sí.
I a vegades penso, això ho estan dient en sèrio o no?
I si analitzes, per exemple, els missatges institucionals, per exemple, dels ajuntaments, elements semafòrics i coses d'aquest estil, que dius, no, escolti, digui'm semàfor, que serà molt més fàcil i ens entendrem més ràpid. Però, escolta, em fa l'efecte que ho reclamarem, ho demanarem, però no ens faran gaire cas.
Però, per exemple, hi ha molt bona feina quan els mitjans de comunicació i, per exemple, aquí a la ràdio, doncs, això, es poden normalitzar conceptes nous, com tu deies, no? Perquè, clar, la llengua es va modernitzant i ha d'anar utilitzant conceptes nous. I jo crec que aquí la feina també d'anar-ho escoltant, doncs, això, a la ràdio o en mitjans audiovisuals... i això inclou també els que estiguin per internet, crec que és important, no? Perquè al final, igual que el català va entrar a moltes llars gràcies a Catalunya Ràdio, TV3, Ràdio 4, no? En aquell moment, doncs, que la gent que està també en mitjans, doncs, pugui ajudar, no?
Tot i que a vegades som els primers que ens compliquem la vida. Bé, doncs
però no és només
redenció.
Una feina dels mitjans, és una feina de que qualsevol comunicació que ve d'una institució ha de ser correcta, ha d'estar ben escrita, no hi ha d'haver faltes d'ortografia, que a vegades també passa.
I al final ha de ser entenedora, la gent que rep la carta que tu li estàs enviant en què li dius que ha de fer una cosa, l'ha d'entendre. I no només perquè entengui el català o no, és que a vegades fins i tot gent que és catalano parlant llegeix aquell escrit i dius, perdoni un moment, a veure que torni a llegir-ho, perquè crec que no ho entès gaire, vull dir que això a vegades també passa. Carlota, gràcies, bona tarda.
De res, deixo que us empapeu.
Molt bé. D'aquí a 3 minuts serà un quart. Ara hi anem.
Catalunya migdia.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen
com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Va, doncs anem a empapar-nos, que deia la Carlota. El Papa Lleó XIV ha oficiat la primera pregària a la catedral de Barcelona aquest migdia, tot just acabat d'arribar, aquest migdia mateix a l'aeroport del Prat. Les autoritats eclesiàstiques catalanes i també els voluntaris l'han rebut a les escales de la catedral poc després que ho fes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha rebut el Papa al mateix aeroport de Barcelona, a peu de pista. Durant l'homilia a la catedral, Lleó XIV ha fet servir el català per recordar als barcelonins i als catalans la seva fe cristiana.
Barcelona és anomenada cap i Casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
Ara, Lleó XIV és el Palau Episcopal, on dina. Aquesta tarda rebrà allà, en audiència privada, el president, Salvador Illa. El Papa, en sortir de la pregària de la catedral, s'ha adreçat als fidels que eren a la plaça, seguint l'ofici per les pantalles i aguantant el sol i la calor. Lleó XIV també els ha saludat en català.
Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, saludo todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
Aquest vespre serà l'acte amb més públic que farà Lleó XIV, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Demà arriba el torn del monestir de Montserrat i a la tarda a la Basílica de la Sagrada Família amb la inauguració i la consagració de la Torre de Jesús. Què us sembla tot plegat?
Tinc la sensació que estem assistint a un cert miratge des de que va arribar el Papa. Un miratge en el sentit de que les institucions i els mitjans de comunicació estem fent un desplegament espectacular. És veritat que han passat coses per mi qüestionables, com que s'hagi adreçat al Congrés, als diputats, i a més allà, que tothom va agafar el que li interessava, els sectors, els partits d'esquerres van agafar la part aquesta humanista de defensar els drets dels migrants, per resumir-ho, no? O també demostrar-se contrari a aquest rearmament que està tan de moda, i els sectors més reaccionaris doncs es van quedar amb la idea que va també dir allà, no? De mostrar-se en contra de l'avortament o de l'eutanàsia, no? Qüestionant lleis que s'havien aprovat en aquella cambra, que és una cambra que és de la representació de la societat, per tant, unes lleis perfectament legals, no? Però bé, crec que això, que respectant les creences de tothom, sigui poc, molt, gens creient, no? Però si tu mires les dades, en el cas concret de Catalunya, després d'Euskadi és la comunitat on menys fervor religiós hi ha. En el cas concret de Barcelona, i quan dic religiós, inclou la religió catòlica i no només, no? La meitat dels ciutadans de la ciutat no s'identifiquen amb cap, no? Llavors, que a Madrid el dissabte hi havia aquella barbaritat de gent, és evident, com avui hi haurà moltíssima gent a l'Estadi Lluís Companys, això no ho treu ningú. Però que si després, quan hagi marxat el Papa, dubto que ell que va demanar o que es va felicitar aquest noi que s'ha fet viral, no, Álvaro, crec que es deia, no? Va ser crec que va ser el de l'estadi del Real Madrid, no? Que va demanar la bendició perquè es vol casar. Bueno, un de cada 10 matrimonis són religiosos. Per tant,
i després molta gent que no es casa.
Ho dic perquè aquest noi s'ha fet viral i està, com totes les coses que es fan virals, doncs tenen més o menys interès, com si aquí moltíssima gent es cases per l'església, i és un de cada 10. Llavors, la meva percepció, participant del xou, perquè estic en un mitjà de comunicació i també estic fent un desplegament, no? Doncs que estem com creant una mena de bombolla aquests dies en una realitat que no es correspon exactament
amb la realitat del dia a dia de la societat catalana i de l'espanyola, perquè he dit Catalunya i Euskadi, després a l'altra banda, estic parlant de memòria, que és Extremadura i no sé si Murcia o Andalusia, que és gairebé el 70% de gent que es considera vinculada a alguna religió, però tot i així són percentatges, en el cas de Catalunya, molt baixos. I per cert, aquesta, no sé si és moda o no, que s'ha parlat dels joves, de moment les enquestes no apareix. La part aquesta, potser sí, que hi ha més misticisme, no sé què, gent més perduda, no dic que no, però les enquestes que es fan no apareix que estigui creixent, no?
Sí, segurament el desplegament és excessiu, no dèiem, per un estat que en principi és aconfessional i que, a més, no és només les pràctiques religioses o les creences, si estem practicant o no, dels catalans i catalanes o del conjunt d'espanyols i espanyoles, sinó també, molts nous catalans i catalanes que professen altres religions i que a mi m'agradaria saber si faríem el mateix desplegament per un altre líder religiós. Jo preferiria que no el féssim per cap, a aquest nivell, i em sembla que bé que és una cosa també de l'àmbit més privat que no pas públic, no? Per això justament vivim en un estat aconfessional. De totes maneres, a mi el que sí que m'ha semblat d'una certa gravetat és el tema del discurs al Congrés. Com tu deies molt bé, Neus, el Congrés és la seu de la sobirania nacional, és la seu de la democràcia, i que vingui un cap d'estat extern, diríem, líder espiritual d'una religió, doncs, que segueix sent molt majoritària a Espanya, a qüestionar lleis aprovades democràticament al Congrés, bé, em sembla que segurament podria parlar d'altres temes, no? No dic que no, fins i tot, doncs, si es considera, hagi d'anar a fer un discurs allà com a cap d'estat, però vaja, em sembla totalment fora de lloc.
Jo crec que tot el que estem veient aquests dies és el miratge de la confusió entre si ens visita un cap d'estat o si ens visita un líder espiritual, no? El papa té els dos rols, no? És el cap de l'Església Catòlica, amb uns seguidors de 1.400 milions arreu del planeta, però el papa també és el cap d'estat de un estat de 44 hectàrees, que és l'estat del Vaticà. Llavors, crec que hem vist coses que corresponen a un líder espiritual, i en aquest sentit, doncs, cadascú que cregui el que vulgui i cadascú que pensi el que vulgui, i per tant entenc que hi hagi gent que es passi dues hores esperant-lo a la plaça Nova, allà a la catedral, no? Per veure'l amb la solana d'avui. I hem vist coses que potser són més de cap d'estat, quan aquest senyor ahir va anar al Congrés dels Diputats i va deixar anar, doncs, tot el que va deixar anar, trepitjant la sobirania del Congrés dels Diputats, que és el que el poble de l'estat espanyol ha decidit que ha de fer les lleis concretes que ha fet, com és el cas de l'avortament o el cas de l'eutanàsia, no? Jo crec que també a nivell d'utilització de recursos públics hem fet aquesta confusió, és a dir, els Mossos d'Esquadra aquest matí deien, no?, és el més gran desplegament que hem fet mai. Em sembla que hi ha 5.600 Mossos cobrint, doncs, tot el que ha de passar a Catalunya aquests dies. Doncs, home, no ho sé, saps? No sé si vingués el Dalai Lama si faríem aquest desplegament, per exemple, no? Insisteixo, i s'ha de ser molt respectuós amb la fe de cadascú i amb les creences de cadascú. Però crec que potser fins i tot volgudament les nostres autoritats han utilitzat aquesta confusió per fer tot aquest desplegament que ha acabat sent una setmana, Madrid, Barcelona i les Canàries, quan havia de ser una estoneta a la tarda per beneir la Torre de la Sagrada Família, no?
Aquesta confusió que dius, nosaltres al diari vam dir, anem a veure quant costa als contribuents, tots, els madrilenys, els catalans, els canaris, i no ens n'hem sortit, perquè aquesta xifra que s'ha donat com 25 milions, ja està, no? Però aquí no està inclòs les desgravacions fiscals que tindran les empreses. No sabem quan és, perquè això són diners que deixen d'estar a la borsa de tots. Aquests desplegaments, que aquí hi ha els Mossos, però igual que hi ha hagut la Policia Nacional a Madrid, o igual, o la Urbana...
Però hi ha més efectius de transport públic...
El famós Papamòbil va venir amb un avió militar. Vull dir, això té un cost, no sé quin és, perquè no ens ho han volgut dir al Ministeri de Defensa, però això no és gratis. És a dir, volgudament no s'ha explicat el que costa, però la pregunta que jo crec que ens hem de fer és això, quina part hem de pagar entre tots?
Però volgudament també...
El que passa
també...
que això, aquest raonament que ja l'entenc i que fins i tot el puc compartir, passa amb qualsevol cosa que passi a Barcelona. És a dir, d'aquí uns dies hi haurà la gran sortida del Tour de França, que també implicarà una despesa a nivell de mesures de seguretat durant diversos dies, a més, hi ha diverses etapes del Tour de França que es faran per carreteres de Catalunya i una part important per Barcelona. El dissabte es tallaran carrers perquè hi ha una contrarrellotge per equips, que també suposarà una despesa.
És que em faig la mateixa pregunta.
Sí, vull dir que,
i segur
que molta gent que li agrada molt el ciclisme diu, home, em sembla fantàstic que Barcelona tingui la sortida del Tour de França. I d'altres que no els importi el ciclisme pensaran, per què amb els meus diners s'ha de pagar que el Tour de França vingui i privatitzi, entre cometes, la ciutat? Aquests raonaments serveixen per tot, el que passa a la ciutat.
Però això passa també, per exemple, amb la Fórmula 1.
També,
Els que vivim al Vallès sabem l'impacte que té la Fórmula 1.
I els diners públics que es posen al circuit directament.
I els diners que es posen al circuit. Però no hi ha aquesta qüestió del discurs i el relat. És a dir, a mi el ciclisme em pot importar més o menys, la Fórmula 1 em pot importar més o menys, però no hi ha el discurs espiritual i moral que el papa està transmetent aquests dies a Catalunya.
Jo crec
que
té
un cos públic, sí, però no hi ha tot el relat que pot anar en contra, com va passar ahir al Congrés, de la sobirania de l'Estat.
Quan són recursos públics, s'ha de saber. Després tu podes estar més a favor o en contra. I un dirà, mira, pues a mi els del ciclisme em semblen bé, i un altre dirà, no, pues a mi em semblen bé els del papa. D'acord, però tenim dret, com a ciutadans, com a contribuents, perquè per això paguem els nostres impostos i intentem no fer res malament, a saber-ho.
No, tenim dret a la transparència absoluta.
I en el
absoluta.
Cas concret, per exemple, que dius del tour, nosaltres ho hem preguntat també, perquè a més, ara, parèntesi, l'argument de no, és que projecta Barcelona al món, home, projecta Tabascan al món, però Barcelona, vull dir...
Potser ja està prou projectada, que, també et diria.
Dóna'm un altre argument. I a més et diuen, no, però és que necessites anar fent coses d'aquestes perquè si no et passen per davant altres ciutats. Bueno, d'acord, doncs no sé si aquesta és la que necessitem i si és això, hem de paralitzar una setmana la ciutat, a més al centre, per tant, tot és més complicat, doncs no ho sé. Però la mateixa pregunta que serveix pel papa serveix per
qualsevol cosa, pel Tour de França, pel Mobile World Congress, per la Marató de Barcelona,
en el cas dels diners de la Generalitat diuen no, del papa diuen no, és que està finançat amb la taxa turística. I llavors jo dic, bueno, és que com que ens van dir que la taxa turística anava a habitatge...
Deixa'm introduir a la conversa la Hungria Panadero. Hungria, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
La Hungria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i és membre de la campanya Jo no t'espero, que precisament agrupa les associacions atees i laiques de Catalunya, que aquesta tarda heu convocat a les 7 una manifestació per dir això, que Jo no t'espero, adreçat directament al papa.
Bueno, adreçat directament...
Vull dir el missatge de Jo no t'espero, vull dir que no espereu al papa, volia dir, no que la manifestació sigui directament pel papa, volia dir que el missatge de Jo no t'espero és per ell, diguem-ne.
Bueno, no per ell. No esperem amb els nostres diners, no? Perquè el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant una visita de caràcter religiós. És el que estàveu comentant ara mateix amb la taula, no? La campanya és una campanya informativa, segurament també pedagògica, no? Que recull el canvi social, no? I d'una manera o altra, entre les tres entitats i la resta d'entitats i persones a títol individual que s'han adherit, no? Articulem una realitat social que ha canviat. I que vol també denunciar, ho deia la companya, la confusió. Nosaltres li diem una anomalia democràtica. Vale? Que s'està visualitzant acte rere acte de la visita del papa i que presenta una ambigüitat molt flagrant entre religió i les institucions públiques, que no es correspon gens ni mica a la societat actual, ja ho han dit les companyes, 50% de la població que es declara no religiosa a Catalunya, no? Però que hem de recordar-ho, sota el paraigües dels acords del concordat del 79, que mantenen els privilegis de l'Església Catòlica. El que volem fer, sobretot, és plantejar la fervent necessitat de fomentar un debat, però que sigui honest, entre totes les forces polítiques, sobre neutralitat, pluralisme i també sobre la nostra democràcia.
O sobre aconfessionalitat, no? En teoria estem en un estat aconfessional, però veient ahir les imatges, per exemple, del Congrés dels Diputats, no ho semblava.
Bueno, evidentment no ho semblava. Es va convidar, no?, com a cap d'estat, però el papa ho va dir, que es presentava com a líder religiós, no? I tot i que va fer un discurs en el que va ser molt favorable a la migració, les desigualtats socials o la pau, no?, a la pròpia seu de la sobirania popular, on, ja ho han dit les companyes, però repeteixo, li van dedicar 7 minuts d'aplaudiments, no?, va qüestionar grans drets civils aconseguits: avortament, respecte a drets reproductius, mort digna o l'educació lliure de dogmes. Poc s'ha parlat, no?, del model de família que es va parlar en aquesta tribuna de la sobirania popular.
Feu aquesta manifestació, preveieu algun altre acte durant la presència del papa a Catalunya?
No, només hem fet aquesta proposta de concentració i vull que quedi molt clar que volem que tothom que senti interpel·lat que sumi a les nostres reivindicacions perquè volem articular-la. I què és això? O sigui, que des de la perspectiva de la laïcitat no som una amenaça a les creences. Considerem que des de la laïcitat és el marc on podem fer, no?, que totes les diferents creences, d'opcions, de consciències religioses i no religioses convisquin en igualtat. Per això fem un clam, no?, a aquest 48% de persones no creients, més tots aquests creients que apostin per una laïcitat a acompanyar-nos al passeig del Born, que per cert està molt a prop d'una immatriculació de l'Església Catòlica, que aquest és un altre, no?, dels privilegis patrimonials, no?, més enllà dels fiscals que s'han comentat, que sota el paraigua dels acords del concordat encara persisteixen.
Ara la Neus fa una pregunta. Abans deixa'm explicar que Adif informa que torna a estar interrompuda la circulació a Rodalies de Catalunya. Una altra vegada per culpa d'una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. I diu Adif que personal de la companyia d'Adif ha estat treballant per intentar solucionar aquesta incidència el més aviat possible. Per tant, hem tingut 25 minuts aquest migdia en què no hi havia Rodalies, precisament pel mateix, per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit, i ara torna a caure Rodalies i, òbviament, de seguida que tinguem més informació la farem arribar als nostres oients, però missatge d'ara mateix d'Adif. Per tant, torna a haver-hi problemes a Rodalies, han caigut tots els sistemes de regulació del trànsit de Adif. Neus.
Això està bé, perquè així el papa també veu
la realitat del país,
diguem-ne. No, li volia preguntar a l'Hongria una cosa, perquè ell ha citat els privilegis que estan fixats en el concordat del 79, però després hi ha hagut algun tipus de modificació, no, del concordat, i volia saber si s'han limitat una mica els privilegis. Tu parlaves de les immatriculacions, no?, que és un dels temes, però, per exemple, crec que amb l'IBI doncs ara han de pagar coses que abans no pagaven, és a dir, si s'ha evolucionat d'alguna manera respecte al concordat inicial.
Doncs crec recordar de memòria, perquè aquesta resposta no me l'he preparat, que són només dues petites modificacions que s'han fet, sobretot a nivell fiscal, que es deriven dels acords del concordat. Tenim a la nostra pàgina web de la Fundació Ferrer i Guàrdia el 2019, quan van fer 40 anys dels acords de concordat, van llançar una campanya que ho teniu allà tot explicat amb diferents infografies i molt pedagògicament, i encara la tenim en activa. Esperem no haver d'arribar als 65 per jubilar, als 65 anys per jubilar aquests acords del concordat.
Bé, doncs, en tot cas, queda constància d'aquesta protesta, d'aquesta reivindicació amb l'Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i membre d'aquesta campanya. Jo no t'espero que avui a les 7 de la tarda convocat aquesta manifestació. Hongria, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, Òscar. Bona tarda.
Passant gairebé 5 minuts de 3:45, farem una pausa. Recordeu que tenim ara mateix el sistema de rodalies caigut. No hi ha circulació per totes les línies, circulació interrompuda per una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. Per tant, òbviament, tan bon punt tinguem més informació del per què i de si hi ha alguna previsió de recuperació del sistema, us ho explicaríem al Catalunya Migdia. Però de moment us podem informar d'aquesta informació. Semblaria que començaria a recuperar-se a partir d'ara, per tant, tornaria a ser una incidència que ha estat reduïda en el temps com la d'aquest migdia. Ara, després de la publicitat, ho actualitzem.
Catalunya Migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ocasión Plus.
Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ben. Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Hola.
Hola.
Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Catalunya Migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Bravo per l'equip de la tarda.
És increïble.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 9 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Deixeu-me dir que Adif informa que la circulació de Rodalies es recupera de manera progressiva després d'haver solucionat aquesta incidència que ha fet caure durant 15-20 minuts el servei de Rodalies És la segona vegada avui. La primera ha estat coincidint amb l'arribada del Papa, és a dir, era pràcticament la una del migdia, i hem estat 25 minuts sense rodalies per una incidència en el sistema de control del trànsit d'Adif a l'estació de França. I ara semblaria que és el mateix problema i que ha durat en aquesta ocasió un quart d'hora, aproximadament, 15 minuts. Ara diu Adif que s'està recuperant la circulació. Ja sabem, perquè malauradament en això tenim una mica d'experiència, que quan hi ha una aturada com aquesta, després el restabliment és de manera molt progressiva i, per tant, segur que durant tota la tarda hi haurà retards a pràcticament totes les línies de Rodalies fins que no es pugui normalitzar la circulació. Anem amb més temes. Catalunya s'ha convertit en un dels principals territoris productors de marihuana a tota Europa. Això més o menys els Mossos d'Esquadra ja ens ho deien des de fa temps. Més o menys podíem tenir la sensació, la certesa potser també, però ara, amb dades de l'any 2024, es requisen a Catalunya prop del 25% de totes les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa. I si mirem el conjunt d'Espanya, els números s'enfilen fins al 75%, 3 de cada 4. 3 de cada 4 plantes de marihuana confiscades a Europa són a l'estat espanyol. Així ho apunten les dades oficials dels Mossos d'Esquadra creuades amb les que ha fet públiques aquest matí l'Agència Europea sobre les Drogues. Aquest informe europeu apunta que Espanya es consolida com el punt operatiu a escala europea en les xarxes criminals dedicades al tràfic de cànnabis. Per això, també creix la preocupació de les autoritats sanitàries que temen una crescuda dels productes adulterats derivats del cànnabis, sobretot els que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Però és que, a més, pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions a tota la Unió Europea. Es requisa el 37% de les tones que s'intercepten a Europa. I també s'han disparat les confiscacions de drogues sintètiques, com ara metamfetamines, arreu d'Europa. Saludem Josep Rovira, és el director de l'àrea de drogues i de salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Senyor Rovira, bona tarda.
Bona tarda.
Els Mossos d'Esquadra ja fa mesos que adverteixen que Catalunya s'ha convertit en un territori molt propici per les màfies que trafiquen amb drogues, i especialment amb marihuana. Això, diu la policia, va associat a violència, l'ús d'armes de foc, tirotejos, que últimament n'estem tenint molts. També pel que fa al consum, heu notat un ascens en el consum de drogues a Catalunya, ara que sabem que som un dels principals territoris de conreu o d'entrada de la droga a Europa?
No necessàriament ho hem de veure amb augments de consum, perquè hem d'entendre que Catalunya, doncs, pot ser, dins el que és el context de l'estat espanyol, un hub logístic de distribució o de pas de substàncies i de drogues, no només en producció, sinó de pas cap a Europa. I en aquest cas, doncs, si parléssim de cannabis, no només hauríem d'entendre Catalunya com un lloc pròxim fronterer per enviament de petites quantitats i de manera freqüent cap a Europa, passant per cap via França, sinó que després poden haver-hi altres causes geoestratègiques i estructurals que faciliten que Catalunya pugui tenir aquest paper.
Sí, li podria demanar per les causes, perquè a vegades els Mossos d'Esquadra, fins i tot també aquestes autoritats europees, apunten a la situació geogràfica d'Espanya. Diu, no, és que Espanya o Catalunya estan en una zona fronterera amb el nord d'Àfrica, en algunes ocasions també amb Llatinoamèrica, i això fa que siguin via d'entrada, home, però la situació geogràfica ara és la mateixa que teníem fa 10, 15, 20 anys.
Evidentment, el que sí és que la producció interna en forma de marihuana, de producció de planta de marihuana, doncs ha augmentat molt i ja no ha lligat tant a la dependència del haixís o de la resina de marihuana que ens arribava especialment des del Marroc. Evidentment, Catalunya doncs, pot tenir altres elements estructurals que ho pot facilitar. Hem de pensar que hi ha hagut un procés també en el que és la producció de plantes de marihuana que ha anat derivant cap a una especialització de cultiu indoor. I en aquest punt, doncs, Catalunya doncs, i sobretot la part metropolitana doncs, té una densitat urbana considerable que pot ajudar a oferir anonimat. Molts polígons petits, amb naus molt petites, de 200-600 metres quadrats, un mercat local que pot ser estable i que fa també interessant, però després que s'hagin assentat certes xarxes organitzades especialitzades en el tema del cànnabis. No? I aquí, doncs, evidentment, les infraestructures logístiques per la mobilitat ràpida de la substància cap a Europa, doncs també pot estar ajudant. No?
Perquè aquest informe, que s'ha conegut avui, avisa que cada vegada hi ha substàncies més potents que estan en circulació, que es comercialitzen, a més, per unes xarxes criminals que també cada vegada són més actives.
Bé, hem de parlar, pensar que les transformacions del mercat del cànnabis no només tenen a veure amb un increment de producció interior i indoor, cultius domèstics i indoors, que justament el que busquen és que siguin més difícilment detectables, sinó que, a part de la fragmentació del mercat, menys grans ampliaments, la distribució que es doti de manera més atomitzada, sinó que també apareixen aquests nous productes, que són alternatius, que, evidentment, no són tan presents en territoris com pot ser Catalunya i l'estat espanyol, però sí que en el nord d'Europa cada vegada poden estar augmentant el que és la presència de certs derivats sintètics del cannabis.
Pel que fa al consum, l'informe també diu que sobretot es produeix entre comunitats marginades, per tant, en barris els més depauperats.
Bueno, les raons del consum de substàncies, i sobretot aquelles que estan vinculats a una regulació dels malestars, siguin emocionals o fins i tot socials pròpiament de la pobresa, doncs el consum sempre sabem que ha estat lligat a aquesta realitat. I en aquest punt doncs, podem parlar d'augments de grups de vulnerabilitat que justament estan entrant en un consum que està lligat a una vida de supervivència i de manera de passar el dia a dia amb les dificultats que tenim avui en dia.
I contra això, com es lluita? Què s'hi pot fer?
Hem de fer un treball d'esforç molt en reduir les problemàtiques de vulnerabilitat que s'estan creixent a nivell de la població. Hem de tenir territoris en els quals no hi hagi pobresa que la fa més vulnerable, no només a entrar en els circuits del mercat, sinó en el propi consum de drogues. I en aquest punt, doncs, evidentment, les polítiques de benestar social, com les polítiques d'atenció a les poblacions que poden veure's afectades pel consum de drogues, no poden debilitar-se.
És Josep Rovira, és director de l'àrea de drogues i salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda.
Tinc la sensació de ser una mica la cançó de l'enfadós. No és la primera vegada que expliquem això, que Catalunya s'està convertint en un territori en el que es conrea molt i la que no es conrea és una porta d'entrada cap a Europa. Ara tenim dades d'un informe europeu que ho confirma i que, per tant, estem ara mateix al centre del mercat de qualsevol droga, especialment la marihuana, també la cocaïna, amb tot el que això comporta, no només per la drogodependència, sinó també doncs, per la instal·lació de màfies i, per exemple, la presència de moltes més armes de foc que fa que cada vegada tinguem periòdicament episodis d'utilització d'armes de foc en ple carrer, com hem vist en els últims dies.
Sí, mirant l'informe, clar, és marihuana i és també, com deies, cocaïna i ketamina. Això són els tres que més destacats. Dius la cançó d'enfadós perquè tots els que hem preguntat a Mossos sobre aquest tema, el que et diuen és que és impossible anar pel davant. Llavors, quan et diuen això, no sé quina és la solució, més enllà d'intentar això, incautar armes i que no... Però, clar, el que et diuen és que s'està com professionalitzant i, per tant, no és ni el consum aquest individual ni tot això. Una de les coses que s'està fent, jo me'n recordo un reportatge que vam fer al diari, és col·laborant amb les empreses subministradores de llum perquè els polígons... Doncs,
necessites molta llum. Es pot detectar un ús de...
Sí, i tenen, i clar, de fet, a més, llum punxada, per tant, problemes d'inseguretat, propietaris que en alguns casos, no sé si en tots, evidentment, jo crec que en tots no, diuen que no sabien que estava passant allò en les seves naus. Jo me'n recordo el reportatge aquest que vam fer, que a més era un polígon de l'Anoia, doncs, quan van entrar... es van trobar un senyor allà que no parlava ni català, ni castellà, ni res, i que portava mesos sense sortir d'allà. Vull dir que tot el que envolta aquest món és, crec que molt desconegut encara pels que no estem amb això ni fem informació policial, no? Però la preocupació dels Mossos, és cert, no és d'ara, és de fa temps.
Sí, jo crec que el primer que és molt important és entendre que això és una realitat molt greu, com diem, en termes de seguretat i que implica grans organitzacions criminals i, per tant, un augment també de la violència que acaba repercutint en la població, diríem, general, no? Que no és, diríem, el discurs general de seguretat que ens fan moltes vegades, però sí que és veritat que en un discurs de seguretat, a vegades, doncs, segurament una mica demagògic, una mica populista, a darrere hi ha una realitat de criminalitat organitzada molt greu que està creixent arran de, bueno, el centre neuràlgic que s'està generant a Catalunya i a Espanya, d'una part, no?, de l'entrada, segurament, d'algunes xarxes de tràfic de drogues cap al nord d'Europa, perquè els entren molt també directament per Holanda o per alguns ports belgues. Hi ha, diria, més important entendre aquesta realitat, perquè jo crec que, per una banda, jo ho vull dir, no?, el consum recreatiu de cannabis i les possibilitats de regular-lo o no, crec que són una cosa que poden estar-hi relacionat, però que van per una altra banda, que en tot cas s'han de discutir amb els criteris, però que les eines per abordar aquesta qüestió són efectivament la millora dels sistemes d'investigació criminal de Mossos d'Esquadra i de la resta de forces de seguretat de l'Estat, i aquí hi ha moltes coses a fer. Per exemple, a nivell europeu, la cooperació policial i judicial pot millorar molt. No és l'únic problema, perquè és veritat que avui veiem com a Catalunya hi ha molt autocultiu, no, molt cultiu, diríem, pròpiament al territori català, en aquest cas de marihuana, però després moltes drogues que sintetitzen a Catalunya o a Espanya es fan en productes que entren per a duanes, que per tant s'haurien de poder controlar. Això passa molt amb el fentanil també als Estats Units, i d'altres entren directament la droga. Per exemple, una nova dinàmica és que s'intercanvia un quilo de cocaïna d'organitzacions criminals d'Amèrica Llatina per un quilo de cànnabis a Espanya, perquè el valor de mercat, doncs, és similar en els respectius mercats. És a dir, estem parlant de xarxes molt greus de criminalitat, i Europa no ha treballat prou en algunes qüestions en cooperació, per exemple, en termes de duanes, en termes de controls fronterers als ports. Per tant, jo crec que hi ha molt a fer, i hem de pensar que això és, diríem, investigació criminal molt especialitzada. No estem parlant d'una realitat del dia a dia de la ciutadania de Catalunya, però sí que és veritat que la inseguretat acaba derivant en el conjunt de la ciutadania. Holanda, alguns autors diuen que és un narcoestat.
Holanda,
avui,
una vegada a mi un mosso em va dir: hem normalitzat dir que Holanda ja és un narcoestat. Allà, per exemple, van matar un periodista que anava en bicicleta al mig del carrer, li van disparar perquè havia fet un reportatge on explicava com funcionaven algunes d'aquestes màfies, no? I llavors ella em deia: hem normalitzat una cosa que és una barbaritat, o sigui, que a Holanda puguem estar parlant d'un equiparant-lo a un narcoestat. Diu, i clar, quan aquí comencem a dir que el que està passant s'assembla al que va començar a passar a Holanda en el seu moment, doncs hem de saber com ha acabat allà, no? I clar, ho deia amb preocupació, i probablement perquè, pues això, perquè els ciutadans normals no en som conscients, perquè no ens ho trobem en el dia a dia, més enllà, com dius tu, quan comencen a aparèixer aquestes notícies, no?, de s'ha disparat, armes, etc.
Jo crec que el que és preocupant de tot aquesta cançó de l'enfadós, no?, que ja fa molt temps que n'estem sentint parlar els Mossos, és tot el que hi ha al voltant, no? Avui, quan ens heu proposat aquest tema, buscava informació, no?, i és veritat que hi ha grans produccions, però també és veritat que hi ha petites produccions de persones individuals o de 3 o 4 persones. Jo, perdó, m'he assabentat avui que existeix una cosa que en diuen narcobúnkers, que és que tu tens una caseta i fas un búnker a sota, et pot costar un milió d'eurets, però quan ja t'has gastat aquest milió d'eurets, si tu hi tens mil i escaig plantes, doncs amb dues collites ja tens amortitzat el milió d'eurets, no? Per tant, crec que en aquest sentit és allò de feta la llei, feta la trampa. Sempre hi haurà un llest que intentarà anar pel davant dels Mossos d'Esquadra i intentarà fer el seu negoci, ni que sigui d'un milió d'eurets amb la producció de marihuana o del, en aquest cas és marihuana, Clar, a mi m'esclata una mica el cap quan llegeixes que el 2025 es van desmuntar 1.850 instal·lacions de producció de marihuana. Sempre acaba lligat a les companyies elèctriques que detecten on hi ha una punta de producció. Però crec que el que és preocupant com a societat és això, no? Va acompanyat de violència, va acompanyat de... Encara no ho veiem, ens deia l'invitat, no té per què veure's un augment del consum, però pot arribar a haver-hi algun dia un augment del consum. I és una mica aquesta sensació, no? No sé, a vegades senties parlar de Colòmbia i deies: de Colòmbia hi han trets, i ho teníem com normalitzat. no? Com tenim normalitzat parlar d'Holanda com un narcoestat. Aquí no teníem normalitzat que hi havia d'haver trets al carrer, i darrerament, no? Cada dos per tres sentim trets al carrer. Per tant, és evidentment la producció, però crec que és tot allò que envolta la producció el que, a banda de, diguem-ne, detectar les produccions, ens hauria de preocupar molt tot allò que envolta les produccions, no? Que són màfies, que hi pot haver gent treballant de manera esclavitzada, que és la violència, que és el potenciant augment del consum, etc, etc.
I a banda de tot això, és a dir, és evident que en aquells territoris en què hi ha presència d'aquestes màfies i que, per tant, hi ha presència d'aquesta droga, també creix el consum. I, per exemple, en aquest mateix informe, diu que cada vegada estan més preocupats perquè hi ha una crescuda de productes adulterats derivats del cannabis que es poden inhalar, doncs, per exemple, amb cigarretes electròniques, que tenen una entrada brutal en els més joves, que molts d'ells estan enganxats als vapers i aquestes, aquests estris, que, clar, si tenen una via d'entrada fàcil a aquesta mena de drogues, clar, cada vegada tindràs més consum, i si hi ha més consum, per tant, hi haurà més producció, si hi ha més producció, tindràs més màfies, i per tant estàs en una mena de roda...
Hàmster.
Sí, sí, que és impossible sortir-hi. Vull dir que aquesta preocupació perquè els més joves quedin enganxats també es produeix, no?
I a vegades, no, fa poques setmanes parlàvem aquí de la intel·ligència artificial, no, Ian? I a vegades en parlem, per exemple, amb moltes aplicacions molt complexes, fins i tot jo crec amb una visió una mica distòpica, no? Acabarà controlant-nos, seguint-nos la feina. La intel·ligència artificial avui segur que es podria fer per un major control de la logística. Jo parlava de ports, però també, per exemple, aquestes grans plantacions de marihuana surten del país, doncs, en camions, en cotxes. Segurament diríem quan deia, no?, de millorar la investigació a nivell policial, la cooperació a nivell judicial, i segurament també controls d'aquest estil. Quan jo he fet recerca al port d'Algeciras, al port de Rotterdam, i t'expliquen que es controlen aproximadament l'1% dels carregaments que arriben. El port d'Algeciras és immens, però és que el port de Rotterdam és com una ciutat paral·lela directament. És impossible trobar ja un carregament d'una droga, sobretot si ocupa poc espai, com una droga sintètica. Per tant, jo crec, diríem, el missatge que volia donar és, hi ha eines contra això. Són màfies molt perilloses, hem d'evitar que cooptin les institucions i la societat de Catalunya i d'Espanya, però tenim eines i cal invertir-hi des del sector públic.
La qüestió
públic.
És si ells també tenen eines similars per esquivar-ho, no?
Sí.
Perquè
sí,
la IA,
sí.
Clar, intel·ligència artificial pot ser ben utilitzada o mal utilitzada.
Totalment.
No?
Sí.
Jo crec que aquí hi ha un altre tema clau que abans s'esmentava a la taula, que és el contacte entre policies. I aquí sí que val la pena de dir que en alguns temps de la nostra història els Mossos d'Esquadra no han pogut estar contactats amb totes les policies d'Europa perquè havien de passar per la policia espanyola, no? I per tant crec que normalitzar el contacte dels Mossos d'Esquadra amb qualsevol cos de policia seria importantíssim també per aquesta batalla.
I tant.
Queden 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda per acabar com hem començat. Estem empapats, que dèiem, no? Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Ui, ja,
mira, ara mateix...
Digues. Teníem el papa dinant. Sí, et sentim, Teníem el papa
doncs
dinant,
mira,
però després hi havia d'haver la rebuda al president de la Generalitat.
I ara mateix, sí, en aquests moments està sortint el govern en ple encapçalat pel president Salvador Illa i la seva esposa Marta Estruc, que es disposen, vestits tots de rigorós negre, a entrar al Palau Episcopal. Re, escassos metres, creuar una part del carrer del Bisbe, han sortit per la porta del darrere, podríem dir, del Palau de la Generalitat, que pràcticament connecta amb la façana d'aquí del Palau Episcopal, aquí on hi ha la seu de l'Arcabisbat de Barcelona, que és on està dinant el Sant Pare, i ara està prevista aquesta audiència privada de Salvador Illa amb Lleó XIV, també hi entrarà la seva dona, i un cop acabi aquest aproximadament reunió audiència privada d'un quart d'hora amb el president i la seva esposa, i després salutació amb la resta de membres del govern, que els veiem tots ja a punt a la porta d'aquí del Palau Episcopal, esperant doncs, que els hi toqui el torn, perquè també us haig de dir que just aquí al darrere de la seu de l'Arcabisbat hi ha un grup de joves, m'atreviria a dir que més d'un centenar, que estan esperant també per visitar el papa just després. És a dir, en aquesta estona, durant la tarda, fins que el Lleó XIV no pugi a l'Estadi Olímpic, rebrà diversos grups, diverses agrupacions, i per tant, voluntaris, joves, que ja estan fent cua aquí per esperar que els hi toqui el torn.
Molt bé, doncs el papa Pavelló 14, que té una tarda bàsicament d'acció més privada, podríem dir, després dels actes públics que hem tingut primer a la Catedral de Barcelona i que tindrem després a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i amb l'Agnès Marquès per tal d'estar pendents de tots els actes públics del Papa, i ara aquestes audiències privades, començant a parlar del president de la Generalitat amb la seva esposa i després la salutació als membres del govern. Fins ara, Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Doncs tota la tarda i també demà en programació especial a Catalunya Ràdio pendent de tots els actes de Lleó 14 a Catalunya. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres.
Gràcies a vosaltres.
Feu alguna cosa dels actes del Papa? Us toca cobrir alguna cosa, Neus?
Estic a la cuina.
Ui, què vol dir això de la cuina?
Doncs
la gent,
que hi ha...
Els
que
oients
hi ha...
no ho entenen,
no,
això.
No, bueno, doncs que hi haurà companys que estaran als diferents llocs i després hi ha gent que estem a la
Estàs
cuina... que vol
a taula,
dir,
a taula, aquí, no? A taula, eh?
A taula.
Rebent les cròniques dels dos.
Ordenant el trànsit.
Ordenant el trànsit, molt bé. A mi em toca pujar cap a Montserrat.
Ja, ens donem per representats per tu a Montserrat.
Molt bé, ja li faré arribar, de part vostra. Gràcies a les tres.
Miràs de negre, rigorós?
No, és
si
no...
t'has d'acostar amb ell, és molt important.
És que no,
eh?
Tinc contacte amb el Papa, jo. No, jo vaig a fer el programa. No vaig a...
Jo vaig amb Americana Blanca com les reines.
Ah, deu ser això.
Només les reines catòliques.
Veus? Doncs mira, Neus Tomàs, la reina catòlica. A partir d'ara et saludaré així, quan vinguis a les tertúlies.
Molt bé.
Nosaltres ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà des de Montserrat, pendents de l'agenda del Papa, demà a la Basílica de Montserrat. Serà fins llavors. Bona tarda de dimarts a tothom.